Info, amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
I de cara al 2010, que serien els que començarien a P3 el curs vinent, doncs tenim 475, és a dir, de 558 a 475. Això què farà? Doncs que les escoles no estiguin tan plenes com estan ara.
Aquesta és la previsió que la regidora d'Educació, Polítiques d'Igualtat, Mar Viera, feia del curs 2013-2014. Fins al 22 de març resta obert el termini d'inscripció als centres educatius de primària, tant públics com concertats. En parlarem tot seguit. Abans, com sempre, repassem la resta de notícies destacades de la setmana amb la nostra companya Laia Prats. Titulars. El projecte Sèniors, impulsat per la Regidoria de Joventut i Ciutadania, ja ha arribat als instituts Can Mas i Palau Ausit amb una bona acollida per part dels joves. Continuen els actes programats amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Aquesta tarda, sessió de Río Abierto. El Patronat d'Ocupació ha presentat aquesta setmana el projecte Empro de Serveis a les Empreses. En parlarem amb el seu president delegat, Ferran Tornell. Una trentena de persones llegiran els seus poemes el proper dijous en el marc de la tarda poètica organitzada per les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall. El Teatre Auditori acollirà diumenge dues noves sessions de l'espectacle La Luz de la Sombra en benefici de PADIR, l'associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt final a l'info d'avui divendres 15 de març de 2013. Comencem.
El 91.3 Info.
Com dèiem a l'inici, dilluns 11 de març es va iniciar el període de prescripcions als centres escolars, tal com va informar la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Ripollet i segons la publicació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds es poden fer fins al 22 de març al centre escollit en primera opció.
Des de la Regidoria d'Educació s'ha recordat a les famílies que es poden sol·licitar tant centres com es desitgin. Així ho recalcava a l'Info la tècnica del Departament d'Educació, Pilar Teruel.
El que demanem és que apuntin les escoles que desitgin per ordre de prioritat, perquè en el cas de que no puguin obtenir plaça amb la primera que han posat, doncs se sàpiga quina és la segona opció que desitgen els pares, la tercera, la quarta. Clar, quan més escoles posin, doncs més opcions hi han per saber les seves preferències. Hi ha persones que només volen posar una, pots posar només una, però si en aquesta escola no hi tens cabuda, doncs la Generalitat et donarà una altra escola. Si tens altres possibilitats, s'intentarà sempre la segona opció, la tercera, la quarta, en funció de les opcions dels pares.
No obstant això, cal fer una única preinscripció que s'ha de lliurar al centre educatiu demanat en primer lloc, tant sigui escola pública com concertada. Pilar Teruel ens recorda la documentació que cal presentar.
Doncs mira, primer, si van directament a l'escola, trobaran la preinscripció. Se la poden descarregar també a través d'internet, a la Generalitat o a ripollet.cat. La poden venir a buscar, si volen, també a la Regidoria d'Educació. I el que han de portar és la preinscripció emplenada, amb totes les dades, llavors, original i fotocòpia del llibre de família o de qualsevol document relatiu a l'afiliació dels pares i el fill, l'original i la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o targeta de residència on consti el NIE, si són persones estrangeres, i original i fotocòpia de la targeta sanitària individual del nen o de la nena. Després, en funció del barem que vulguis aportar, depèn de la situació, doncs documents acreditatius de la situació de la família.
Enguany s'incorporen a P3 un total de 475 alumnes que ja han rebut informació sobre el procediment a seguir per realitzar aquesta preinscripció. La publicació de les llistes provisionals serà l'11 d'abril i la de les definitives el dia 22. Els alumnes admesos a cada centre es coneixeran el 24 de maig. Pel que fa a les beques de menjador i material escolar, les dates de presentació de la sol·licitud són del 8 al 26 d'abril de 2013 i estan disponibles als centres educatius del municipi, a les oficines de serveis socials a l'OH i a ripollet.cat. D'altra banda, segons va explicar la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, a l'info de Ripollet Ràdio, no està previst que a Ripollet la Generalitat pretengui tancar cap centre educatiu, com si ha passat a altres municipis com ara Cerdanyola o Terrassa.
Tenim un total de 558 nens nascuts l'any 2009 i de cara al 2010, que serien els que començarien a P3 el curs vinent, doncs tenim 475, és a dir, de 558 a 475. Això què farà? Doncs que les escoles no estiguin tan plenes com estan ara. Vam tenir una reunió amb serveis territorials, amb el director de serveis territorials, i pel que ells tenen previst, les aules no estaran per sobre de 25 alumnes, cosa que és molt bona notícia. A més, no necessitarem cap bolet. Vosaltres sabeu doncs, que a Ripollet aquests darrers anys hem tingut aules provisionals a diferents escoles i aquest any, pel que fa al P3, no necessitarem cap aula extraordinària.
Una altra de les novetats és que enguany l'escola Tiana només tindrà una línia de P3. El motiu és que les places actualment disponibles a Ripollet s'adequen al nombre de nens i nenes en edat escolar que viuen al municipi.
El proper 21 de març s'obre el termini per la matrícula general dels cursos de català per adults que tindrà lloc d'abril a juny. L'horari per apuntar-se serà de 10 a 1 i de 4:45 a 8:15 de la tarda.
Per a les persones que ja han estat alumnes del Centre de Normalització Lingüística Vallès Occidental 3 a partir del curs 2011-2012, la matrícula preferent tindrà lloc un dia abans, el dimecres 20 de març. És imprescindible la presentació de l'acreditació de nivell i, si és el cas, la documentació que justifiqui el dret a reducció de matrícula. Les persones que no disposin de cap acreditació de nivell hauran de fer una prova prèvia que poden sol·licitar abans del període de matrícula a l'Oficina de Català de Ripollet, al Centre Cultural o al telèfon 93 586 45 73.
I en l'àmbit polític, el grup municipal del COP Compromís per Ripollet ha manifestat aquesta setmana nota de premsa no està d'acord amb el canvi d'ús del terreny on es troba el Cap Pinatons, que passarà de ser terreny de domini públic a bé patrimonial de la Generalitat. Així es va decidir al ple de l'Ajuntament del passat mes de febrer, on també es va aprovar definitivament la cessió del terreny al govern català, cosa que sí compta amb l'aprovació del grup municipal.
Així, el COP Compromís per Ripollet afirma que mentre que un terreny només de domini públic no pot ser venut ni hipotecat ni instal·lar res d'interès privat, un bé patrimonial sí. Davant d'aquesta situació, Eva Fretes, regidora del COP Compromís per Ripollet, creu que hi ha sospites fonamentades de que la Generalitat, en connivència amb el PSC, obri la porta a la privatització d'un servei tan elemental com un centre de salut. Per això, des del COP Compromís per Ripollet, accepten la cessió de l'ambulatori a la Generalitat, sempre i quan la gestió continuï essent pública. Cal tenir en compte que aquest canvi ve imposat per la pròpia Generalitat de Convergència i Unió, aplicant una llei establerta pel tripartit que obliga, en cas de cedir un equipament, a canviar la qualificació.
I la regidoria d'Hisenda ha recordat aquests dies als veïns i veïnes del municipi les properes dates de pagament dels rebuts domiciliats dels impostos municipals. En primer lloc, es procedirà al pagament del primer fraccionament de l'IBI el 20 de març.
Aquest exercici 2013, com a novetat i per facilitar el seu pagament, l'IBI es fraccionarà en 4 terminis en cas que estigui domiciliat. El pagament següent de domiciliat serà el 3 d'abril, quan es pagarà l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. El termini de pagament per a aquelles persones que no el tenen domiciliat finalitza el proper dia 4 d'abril.
El programa Sènior s'ha arribat al seu equador amb una bona acollida entre els estudiants de Ripollet. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Joventut i Ciutadania que té com a objectiu potenciar entre els joves actituds positives vers la formació professional i la cultura de l'emprenedoria. Els destinataris del projecte són els joves de 15 a 16 anys que cursen quart d'ESO al Centre d'Educació Secundària de Ripollet.
Entre els mesos de gener i març s'han realitzat diverses sessions als instituts Can Mas i Palau Ausit. Properament es programaran altres xerrades a l'Institut Lluís Companys i al Col·legi Sant Gabriel. El projecte Seniors és un espai on els joves es poden veure reflectits i poden aprendre d'altres joves que han desenvolupat la seva carrera professional, sobretot de manera autònoma i emprenedora. Així, amb aquest projecte es busca transmetre actituds positives quant al futur professional, ho explica Maria José Morcillo, dinamitzadora juvenil de Ripollet.
Clar, llavors, amb la realitat econòmica social que tenim ara, pues, nosaltres aportem la nostra petita ajuda amb aquest projecte, que no deixa de ser pues, il·lustrar-los o ensenyar-los exemples positius en respecte a com formar-se o com fer una carrera professional adaptada a les seves capacitats, sobretot. En aquest sentit, pues, el projecte es diu Projecte Sèniors, vol potenciar sobretot entre els joves actituds positives vers la formació professional i sobretot potenciar entre els joves actituds positives vers la cultura emprenedora, que és una de les opcions de futur. No podem esperar que ningú vingui a casa a donar-nos una feina fixa, sinó que si jo sóc capaç o tinc habilitat en fer X coses, pues que tingui oportunitats i tingui possibilitat de fer-la de manera autònoma.
Tots els sèniors són joves que s'han format a centres de Ripollet i que han desenvolupat una carrera professional estudiant el que volien amb esforç i de manera constant. Tots ells han participat de manera voluntària al projecte. El projecte Sèniors és una acció del tercer pla local de joventut i s'inclou a l'eix de potenciar accions complementàries de lluita contra el fracàs escolar. Fins ara la regidoria de joventut s'ha mostrat molt satisfeta amb el resultat de les xerrades i la participació dels joves.
I aquesta setmana s'han realitzat encara noves activitats incloses en el programa d'actes del Dia Internacional de les Dones. L'avortament i el desenvolupament professional de la dona, així com tallers per sentir-se millor, han estat alguns dels temes i activitats realitzats.
Dilluns, l'advocada i mediadora Isolda Fortuny va tractar sobre la llei de l'avortament al Centre Cultural. Ella mateixa ens explicava minuts abans de començar quin seria el contingut de l'exposició i ens valorava la llei actual d'interrupció voluntària de l'embaràs.
Faré una anàlisi cronològic de la legislació des del principis, 44-41, fins a l'actualitat que tenim i unes possibles modificacions que s'han avisat, apuntat, que no se sap ben bé del què. I a nivell internacional també una miqueta. Ens trobem dins dels primers, potser, del Consell d'Europa, els 37 països que millor tenen regulat la despenalització de l'avort.
Dimarts, 7 dones van posar sobre la taula la seva experiència dins de diferents àmbits professionals, com ara el jurídic, el polític, l'educació o el periodisme. A les diverses intervencions es van tractar temes com ara el significat de la paraula conciliació, els valors que les dones aporten al món professional, la discriminació laboral o la legislació actual entorn a aquest tema. El proper acte del programa serà aquesta tarda a 5:45 amb una sessió de Rio Abierto al Centre Cultural organitzada per l'Associació de Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. De cara a la setmana vinent, dimecres a les 7 de la tarda es farà la presentació del llibre El Sostén, mitos i leyendes i manual d'usos a la Biblioteca Municipal. El darrer acte serà el divendres 22 de març a 6:45 de la tarda i consistirà en un taller de bunyols i suc de gingebre de mà de l'Associació Cultural Balafont.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a 1:00 PM i a 6:00 PM i els diumenges a 1:00 PM. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El passat dilluns, el Patronat Municipal d'Ocupació va presentar un nou programa de serveis a les empreses creat amb l'objectiu de fomentar l'ocupació al municipi. Es tracta d'Empro i per parlar-ne avui ens acompanya el president delegat del Patronat Municipal d'Ocupació, Ferran Tornel. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Explica'ns una mica en què consisteix aquest servei que oferiu a les empreses.
Aquest servei, nosaltres, és un gran repte que tenim des de fa molts anys, tenint en compte que el patronat ha fet molt bona feina els últims 20 anys amb el que és formació i amb el que és inserció, crec que hi ha nosaltres, sobretot amb la població que estava aturada. Ara, amb l'Empro, volem que els empresaris, els petits, els nanoempresaris, els petits empresaris, els mitjans, els grans, sàpiguen que existim, més que mai, i sàpiguen que els farem a mida allò que bonament podem, tant uns com els altres. És a dir, si un empresari, petit, gran, mitjà, el que sigui, empresari en general, comerciant, hostaler, o hostalers, junts amb nosaltres i amb l'assessorament de l'intermediador d'empreses o visitador d'empreses que tenim contactat, volen fer una formació específica i volen fer-la al patronat, la faran. Ja és un pas més enllà, no és només per gent aturada. També volem que els treballadors de Ripollet estiguin formats i nosaltres, com tenim les instal·lacions i tenim les possibilitats, per què no fer-ho? Que volen fer un curs d'informàtica? Tenim unes instal·lacions bastant bones com per això. Que volen utilitzar aules? Les tenim. Que volen utilitzar el centre cultural via nosaltres? Ja ho aconseguirem perquè ho facin. Vull dir, possibilitats que estan aquí i que l'altre dia, precisament el dimecres, fa 2 dies, van tenir una reunió a les 9 de la nit amb tots els agents, PIMEC, Gremi Hostaleria, va venir un Unebotigues, no va poder venir perquè tenia una assemblea, va venir el regidor al Fandos, va venir gent del mercat, va venir gent del gremi instal·ladors, i clar, van sortir mil coses, val, que estem fent individualment, que estan fent també els empresaris individualment dintre les seves possibilitats, i nosaltres també, i el que hem de fer és juntar. I a més ja tenim experiència, fins i tot, si alguna empresa vol fer, tant de bo, un procés de selecció, els nostres tècnics estan per això. Veniu, parlem-ne, i veiem quin és el cas, i treballem-ho.
I com preteneu posar-vos en contacte directe amb aquestes empreses?
D'entrada, hi ha dues vies. Ja estem treballant una, que és directa, parlant amb els empresaris un a un, programant entrevistes i anant amb el visitador d'empresa, l'intermediador d'empreses, contactat per nosaltres, que va directament al empresari, i, bueno, i fa una composició de lloc, i bueno, ja veiem quins problemes té, quins no, i on podem arribar i ajudar. I l'altra via és la que vam començar de manera informal, formal, l'altre dia amb la reunió amb de l'EMPRO, diguem, amb tots els sectors econòmics socials d'aquí de Ripollet, i déu-n'hi-do, i em sembla que sortirà bé, perquè, clar, nosaltres potser amb els hostalers un a un no hem d'anar, perquè a la nit gener el president del gremi el representa i molt bé a tots, i a més té cada zona, cada municipi té dos o tres delegats, que, bueno, i té una feina molt ben feta, però clar, amb els industrials no es passa això, no tenim un referent. Amb els botiguers, igual, sí que podem anar a qualsevol tenda o podem venir, però si tenim un botiguer, tenim la presidenta, perfecte, no? O la Junta del Mercat. Repeteixo, i no vol dir que sigui incompatible, però clar, aquestes dues vies ens donen un marc que no teníem, una informació que no és que desconeguéssim, però sí que no tenim directa, i per després, fins i tot, l'any 2014, redefinir, millorar, vale, l'oferta tant a nivell dels aturats com o fer altres coses, altres col·laboracions amb el sector empresarial i econòmic d'aquest municipi.
Mm-hmm. Quins són o quins creuen que són actualment els sectors que tenen més demanda de personal?
És que gairebé tot està
molt parat.
Clar, és que no. Per això precisament estem fent això per intentar que els trets polítics que estem intentant fer, les polítiques que estem intentant fer, siguin les més òptimes i eficients possibles. I això només ens donarà la informació. Informació que d'aquí a uns mesos ens doni tot el que estem fent amb precisament l'EMPRO, no? amb aquest impuls. I crec que és un servei públic que, com ja vam dir, entra dintre del Pla 17, subvencionat per la Generalitat Metropolitana, i jo crec que el seu servei públic l'hem d'exprimir al màxim i hem d'intentar treure tots els fruits que tinguin com a objectiu, i si surt algun més, millor.
Mm-hmm. Comentava abans que ja han fet alguna prova de contacte amb empreses, que s'ha format i s'ha proporcionat un procés de selecció de treballadors. Com ha anat aquesta experiència?
Bé, vam tenir trucades de Lidl o d'algunes altres empreses, i bueno, lògicament ens va agradar, perquè nosaltres som, per sort o per la gràcia, experts, i tenim una molt bona bossa de treball, vale, amb una informació molt adequada i molt acurada i molt renovada de molta gent de Ripollet. És a dir, puc assegurar ara aquí a les zones de Ripollet Ràdio que si un empresari necessita un expert amb una gran de muntatge, amb aquesta la seva mecanització o el seu funcionament, crec que el tindríem. I aquell mateix dia, amb la base de dades, tindríem aquest perfil. Després se'l trucaria i si intentaria posar contacte, sí, lògicament encara està en atur. D'acord? I amb això, amb molts llocs de treball, també molta gent qualificada. Hem tingut, han passat psicòlegs, han passat administratius, han passat tècnics, i passaran, han passat enginyers, han passat aparelladors, a un arquitecte, ara tenim a un arquitecte que ens està ajudant, que estava a l'atur, i està fent molt bona feina. I si dintre de 6 mesos algú necessita, durant 6 mesos o el que sigui, un arquitecte, nosaltres, amb aquesta persona que ha fet molt bona feina, li direm, tenim aquesta persona o aquestes persones que poden fer-te bé aquesta feina. Però clar, l'eina, l'EMPRO, el que és aquest ser propers, aquesta informació que els empresaris, fins i tot alguns, em van dir, ostres, és que sí que sabíem que existíeu, però no sabíem que podíem utilitzar tot això. I, per suposat, però és un servei públic. La idea és que no ens costi diners més del que, lògicament, ja estem invertint, que és bastant des del govern i a partides pressupostàries pel tema ocupació i formació, però, lògicament, que tot el que nosaltres estem veient que té de potencial és que ara estarem a un 30%, a un 40%. Aprofitem-ho més. Anem al 100%. Uh-huh. Empresaris de Ripollet, que vostè ho posa malament. Vinga, ajudem-nos.
És un servei que hem d'aclarir que no té cap cost per l'empresari.
No. I, a més, l'altre dia a la reunió ho va preguntar a Enric Llaner, precisament, del Gremi Hostaleria, que volien fer un curs de formació per tema d'informàtica i que no disposaven d'aquests espais que els havien de llogar. Nosaltres, per suposat, ara estem posant els preus públics per si algú vol simplement llogar quatre parets, tindrà un preu. És com si llogues el teatre auditori i no vols saber res més, ¿vale? Pues pagues els euros que costa i ja està. Però, jo vaig dir, bueno, si són 7 o 8 els restaurants que han de fer això, i el cost és, clar, no el mateix pagar que un restaurant es pagui un curs a un professor, que 8 es paguin, o 10 o 15 es paguin a un professor, els hi sortirà per res. O l'assumeixen, que serà un cost de res, la sala la tindreu gratuïta, però el professor el podeu pagar, i sortirà millor per 15 euros o 20 euros per restaurant. O si no, busquem acords. Un exemple seria, vale, no pagueu això, nosaltres ja ho paguem des de patronat, el que és aquest formador, però després, a compromís i signat amb un conveni, aquests dos restaurants han de fer quelcom que reverteixi a la població de Ripollet. Per què no?
Uh-huh.
I que redueixi costos d'altra cosa. I mentre no costi més el que lògicament ja està costant a l'art públic, creiem que és suficient, i està en 40%, per tant, hi ha una potencialitat, encara hi ha un camí molt llarg, encara per aconseguir, vull dir, el tema és que tot és possible, mentre no ens demanin els impossibles. El possible ho és fins que algú ja marca un límit que no es pot fer, i creiem que no arribarem a aquest procés. A tots són preguntes i coses, però primer veiem, parlem, marquem un objectiu i tentem aconseguir-ho.
Uh-huh. A banda d'aquesta línia de generar ocupació i de formació que sempre porta paral·lel al patronat municipal d'ocupació,
sí.
Quan a l'execució d'obres, també el patronat està ara doncs, realitzant diversos treballs, com per exemple les obres d'ampliació del pati de l'escola Espinatons. Com van aquestes obres? Van a bon ritme?
Molt bé, estan ja a punt. Suposo que en una setmana i poc ja estarà fet. Hem tingut, bueno, amb aquest més i poc que hem començat les obres, ha estat quan més mal temps ha fet, no? I hi ha hagut dies que no s'ha pogut fer res, i s'ha aprofitat per fer les coses internes, no? O interiors. I sí, ara el patronat, i ara parlem de que vulgueu, sí, nosaltres som creiem, gent seriosa, gent qualificada, i gent que també a nivell de quantitat funciona i funciona bé, i per tant la majoria d'obra pública a la llei de patronat i sobretot la brigada municipal estan treballant més que mai i estem intentant que el municipi de Ripollet, la nostra vila, qualsevol cosa que estigui malament es pugui solventar al moment. I les coses grans que també per administració i intentant també, lògicament amb això, contractar la major gent possible de Ripollet, puguem fer totes aquestes obres per millorar encara més les coses millorables a Ripollet, en aquest cas Piratons, la Valla, i a més amb un conveni de col·laboració, perquè cal dir i val a dir que amb això els Piratons van, des de l'AMPA van reunir i estalviar 4.000 euros i amb això es va pagar la Valla, i nosaltres a l'Ajuntament lògicament ha posat la mà d'obra i ho estem fent, i les col·laboracions que també tenim amb les escoles, vull dir que tothom s'està posant les piles.
Quines són les properes actuacions del patronat quan a obres?
Una que ja és immediata és el tema de l'adequació del camí del marge esquerre del Ripoll. Nosaltres aquí el que volem és regularitzar l'amplada de la zona, des del que és les instal·lacions esportives fins al límit d'en Barberà. Després el que volem fer doncs, és posar guapo o guapa aquella zona, no? Plantant arbres, col·locant bancs, papereres, tanques de protecció en alguns trams, anivellar el sauló. Nosaltres fem l'obra, ja s'han fet treballs de previs desbrossades i reparacions de granulades, clavegram, coses que s'han de fer prèvies, i després intentarem que el juny-juliol estigui acabat. Intentarem, lògicament, també que sigui compatible amb el que és el gaudi durant les obres d'aquella zona, i que no estigui aturat, i que no podem dir no passeu, no? Hi haurà moments que sí, però hi haurà moments que no. És una obra que es podrà fer gràcies també a la col·laboració dels 100.000 euros d'inversió que ens van atorgar la Diputació de Barcelona. I ara, ja finalment, ja dintre de poc, no el dia, ja veurem, la setmana que ve, si el temps ens acompanya, ja podrem començar a fer aquesta obra.
Mm-hmm. Doncs recordem que a l'inici d'aquesta entrevista hem parlat d'aquest projecte Empro. Si alguna empresa de Ripollet està escoltant o interessada, no?, en contactar amb el Patró Municipal d'Ocupació, doncs imagino que vostè convida, no?, a posar-se en contacte.
Per posar tant de bo ens falti temps perquè els empresaris, des del petit al gran, estiguin, si no a la porta, al telèfon o al mail, dient-nos, vinga, la carta de serveis de l'Empro la volem ja.
Molt bé, doncs Ferran Tornel, president delegat del Patró Municipal d'Ocupació, gràcies per haver-nos acompanyat.
Un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
Bona tarda.
Merci.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Des del passat 6 de març, la Sala d'Art del Centre Cultural compta amb una nova exposició. Es tracta d'Art a quatre mans, una mostra organitzada pel grup social La Xamba de l'Associació Salut Mental Sabadell, que va ser inaugurada aquest dilluns. La mostra recull una sèrie de treballs en diferents suports, com ara el grafiti, l'escultura, pintura i l'audiovisual, creats per socis de La Xamba en col·laboració amb un artista local de Sabadell.
Anna Maria Montseny, presidenta de Salut Mental Sabadell, ens explica com neix aquest projecte.
Aquest projecte el vàrem començar a visualitzar fa més de 3 anys en el Club Social La Xamba, on des de sempre s'han fet activitats, tallers, artístics, de moltes disciplines. Però en aquell moment vam pensar, veient la gran potència que l'art té com a mitjà de comunicació i d'expressió personal, vàrem pensar que l'ideal era convertir-lo en un projecte ben estructurat i que tingués continuïtat. Llavors, aquí ens ha calgut la complicitat d'artistes molt reconeguts. Tenim, doncs, un Alfons Borrell, un Oriol Vilapuig, que han fet una obra a quatre mans amb un soci de La Xamba.
Montseny també destacava la importància de millorar l'autoestima dels malalts.
Bàsicament, l'objectiu no és tant l'obra final, que és el que podem exposar, sinó la manera com s'ha fet tot el procés, la relació i la complicitat que hi ha entre el soci de La Xamba i l'artista que amb generositat ha volgut col·laborar, i el fet de poder exposar l'obra final, que dona visibilitat al treball fet i, per tant, dona, diguem-ne, autoestima a qui ha participat.
Aquesta és la segona edició del projecte i després de l'èxit de la iniciativa ja s'està preparant la tercera. A l'acte d'inauguració que es va celebrar el passat dilluns hi va participar l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la regidora de Cultura, Rosa Martín, la presidenta de Salut Mental Sabadell, Anna Maria Montseny, i Paco Estepa, en representació dels usuaris de l'associació. Un cop finalitzats els parlaments, amb el suport d'alguns dels artistes que estaven presents a l'acte, es va fer una visita guiada pels diferents apartats de la mostra que es podrà visitar fins al 27 de març.
I el proper 27 d'abril el Patronat Municipal d'Esports de Ripollet, amb la col·laboració del Club Ciclista Ripollet, celebrarà la segona passejada pel carril bici del nostre municipi.
Aquesta activitat té un caràcter lúdic i popular i poden participar adults i infants majors de 8 anys. Cal tenir en compte que els menors de 14 anys han d'anar acompanyats obligatòriament d'un adult que se'n faci responsable. També serà obligatori l'ús del casc. Les inscripcions es podran realitzar el mateix dia a la zona de sortida, al brollador del Parc dels Pinatons, de 10 a 11 i quart.
I des dels serveis de jardineria de la regidoria de Medi Ambient s'ofereix als veïns i veïnes de Ripollet que puguin recollir les restes de poda que s'acumulen al viver municipal. Aquestes restes, formades bàsicament per branques, poden ser utilitzades com a llenya per llars de foc i barbacoes.
Aquelles persones interessades en aquest material s'han de posar en contacte amb el magatzem de la brigada. L'horari de recollida de les restes de poda és dimarts i dijous de 9 a 1 del matí al viver municipal del carrer de Magallanes, que es troba al costat del poliesportiu municipal.
I un any més, les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall donen la benvinguda a la primavera amb la celebració de la tarda poètica. Serà el proper dijous 21 de març a 6:45 de la tarda al Centre Cultural i comptarà amb la participació d'una trentena de poetes i poetesses de totes les edats.
Per segon any, les dues associacions han deixat de fer el concurs dels Jocs Florals. Maite Martín, de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, ens explica els motius.
Normalment era el tret de sortida dels Jocs Florals i llavors fèiem la tarda poètica. I l'any passat ens vam quedar sense jocs florals per manca de pressupost. Enguany, o sigui, l'any passat, al mes de, bueno, quan corresponia, vam presentar el nostre projecte de jocs florals i ha sigut rebutjat per manca de pressupost. Les dues associacions ens vam reunir i vam dir, jo, perdre també la tarda poètica, pues, ens feia una mica de perdre tot, no?
La majoria de les poesies que es llegiran durant la tarda poètica són originals d'autors locals, ens ho explica Montse Jorba, de l'Associació de Veïns de Sant Andreu.
La majoria de participants doncs, han escrit el seu poema per dir-lo, per llegir-lo, i enguany, en aquest certamen de la tarda poètica, doncs, el lema és un mar de poesia, que no és que la poesia que es presenti o els poemes que es presentin siguin sobre l'aigua, sobre el mar, sinó que hi ha un ventall ample de possibilitats sobre el que és la poesia, que poden portar qualsevol tipus de problema, de un poema de qualsevol tema.
Enguany, però, a part de la poesia, a la trobada també hi haurà música.
És que nosaltres ens afegim a el any internacional de la cooperació en l'esfera de l'aigua. Llavors, perquè la sigui una mica més viu i més actual, no? Perquè la gent no es cansi tant d'escoltar i escoltar, doncs ho farem per grups. N'hi haurà quatre grups i quan acaba un grup visionarem vídeos de música d'autors coneguts que estan relacionats d'alguna manera amb l'aigua, com pot ser el Mediterrani de Serrat, com pot ser el meu país és tan petit, com és com l'aigua de Camarón.
Tot i que el termini per participar a la tarda poètica finalitzava ahir dijous, les dues associacions han anunciat que les persones interessades poden deixar les seves obres al taulell del Centre Cultural durant la propera setmana. Danses21.cat, Danses del Sol i Serena. Amb aquest doble títol reivindicatiu d'una dansa catalana pel segle XXI i abocador a l'hora de les danses de sempre, l'Esbar Dansaire de Rubí presenta un nou espectacle. En ell ens pregunten com ha de ser el futur de la nostra dansa tradicional. La representació serà a les 10 de la nit al Teatre Auditori i el preu de l'entrada és de 16 euros.
Amb un llenguatge innovador i amb una nova musicalitat, el muntatge s'estructura en quatre parts ben diferenciades. Les tres primeres remeten a la tradició, la sega, la festa major i l'embalat, mentre que l'epíleg ens interroga sobre com volem la nostra dansa del futur. La coreografia és a càrrec de Jordi Rubió, l'escenografia és de Jonathan Arias i la dramatització de l'espectacle ha estat creada per Helena Font. Per últim, la composició i direcció musical és a càrrec d'Arnau Vilà. Com sempre, l'espectacle forma part de la programació creada per l'Associació d'Espectadors de Ripollet.
Aquest mes de març, la cita al Cimolí d'en Rata per participar en els tallers Juga amb la Història canvia de data. Per tal de no coincidir amb les vacances de Setmana Santa, el taller s'avança aquest diumenge, dia 17, a les 12 del migdia.
En aquesta ocasió, el taller es farà sota el nom l'Exèrcit Romà i els nens i nenes que hi participin construiran una catapulta. El preu de l'activitat és de 4 euros pels nens i nenes a partir dels 5 anys i 1 euro i mig per als menors de 5 anys. El cicle de tallers Juga amb la Història té per objectiu facilitar el descobriment i adquisició de coneixements sobre el patrimoni i sobre diferents períodes i esdeveniments històrics a partir del joc i de les manualitats.
El 91.3 Info.
El Teatre Auditori torna a acollir aquest cap de setmana l'espectacle La Luz de la Sombra, en aquest cas en benefici de les entitats APADIR i Associació Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. El muntatge sobre la malaltia del càncer barreja flamenc i dansa contemporània sense deixar ningú indiferent. La Luz de la Sombra ha estat creat de manera conjunta pels grups Danza Joven, de Noelia Espanya, Epidemic Dance Show, dirigit per Juan López, i SB Dance, encapçalat per Susana Barea. Tots tres ens acompanyen avui a l'estudi. Molt bona tarda a tots tres.
Bona tarda.
Juntament amb nosaltres està també Carmen Albalate i Maria José Corrales de PADIR. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I tenim també
Juan.
Que l'hem deixat aquí mig abandonat i no li hem donat ni micro avui perquè ja les noies parlaran per l'entitat. I també tenim a la Maria José Galera, que és la presidenta, la nova presidenta de l'Associació Ripollet Fibromialgia i Síndrome de Fatiga Crònica. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs benvinguts a tots. Parlem, si us sembla, primer de l'espectacle, que com dèiem no deixa ningú indiferent.
expliqueu-nos una mica què és el que voleu transmetre amb ell, perquè imagino que ja va més enllà de, del tema de la malaltia del càncer, no?
Bueno, doncs Juan. Parlo jo. El que volem transmitir, transmetre és, bueno, senzillament l'estat pur de cada un dels tres, no? O sigui, Noelia va tenir la seva experiència amb la seva mare, Susi la mateixa i jo també. Llavors, jo amb el meu pare, però clar, Noé va ser una pèrdua, el meu pare també, i d'alguna manera Susana, la seva mare ho està superant. Llavors eren com tres parts molt, molt clares, no? O sigui, ho vam enfocar amb el diagnòstic de quan et diuen l'enfermetat, el pronòstic és com te senta o com ho portes, l'enfermetat, i el veredicte, no? Que és la realitat, no? O sigui, o l'amor o la superació. Llavors, els tres, no enfocava més a l'esperança de, bueno, ja no tinc a la meva mare, però encara així n'hi ha esperança. O sigui, és un model, no? A seguir. Jo marcava la pèrdua del meu pare totalment, i la Susi, doncs això, l'esperança de que també n'hi ha una cura, no? Un si jo vull, evidentment l'enfermetat és com tot, no? Si tu et venes a baix, l'enfermetat creix.
Val a dir que l'emoció es manté durant tot l'espectacle.
Sí.
Jo crec que si tot vosaltres us emocioneu.
Uf, molt.
Sí, sí,
uf.
Sí.
Perquè, clar, esteu transmetent una cosa com molt pròpia, no? Mm.
És que, a més, des d'aquell dia, del 17 de febrer, ens s'ha bellugat algú per dintre que encara emociona. Eh que sí? És que sí, parlem sí, sí. I, de veritat, sí. Entra aquesta cosa per aquí que puja, perquè va ser impressionant ballar-ho, muntar-ho, bueno, tot.
Precisament perquè teníeu clar el que volíeu transmetre, us va ser més fàcil o més difícil muntar l'espectacle?
Molt fàcil.
Sí, perquè va ser sí, més i mig, dos mesos, sí. Que l'Albert Uribe ens ho va proposar, i va ser com un sí, sí, perfecte, però clar, va ser un sí, però sí, sense pensar, el poc temps que teníem, ho vam parlar els tres, escolta, mira, cadascun fa tres còrios per cada part de l'espectacle, i va ser molt fàcil.
Mm-hmm. Heu fet algun canvi respecte a aquestes noves representacions o manteniu l'espectacle tal qual?
No, clar, quan vam parlar amb Apadir i com amb Maria José de Fibromialgia, els hi vam dir que, clar, que érem molt tard per canviar. Ho haguessin canviat per fer especial per cada associació, però clar, no teníem temps, però ja hem parlat d'aquí fora que pels pròxims anys que es pot fer, o sigui, enfocat pels nens de discapacitat i per la fibromiàlgia. Això no és cap problema per nosaltres.
Mm-hmm. No és la primera vegada per això, no?, que treballeu junts. Us enteneu?
Sí, sí, sí.
Bastant bé, ¿no? Bueno, de hecho, nuestro proyecto es unificarnos los tres como una sola asociación y ofrecer pues lo que pocas pueden hacer, que es tres disciplinas tan diferentes como son la de Susana, Juan y mía, y aportar pues cada uno nuestro sentimiento al público, que es un poco la pionera, ¿no? Ha sido este festival la que ha abierto la veda, y este es el principio, esto está clarísimo.
Uh-huh. Imagino que satisfets per la reacció del públic, no?, del passat dia 17.
Sí, impressionants. O sigui, sí. Nosaltres
vau sentir molt sí. Arropats, no?
Sí, sí, fer-ho va ser impressionant, però després la resposta del públic, bueno, la veritat que sí, nois?
Sí, sobretot la gente que realmente está padeciendo esta enfermedad, que venga a decirte gracias, solo ese gracias ya
sí.
Sobrava todo.
I que també van dir que no podíem dir en paraules, o sigui, el que havien sentit, que realment havíem demostrat en l'escenari, el que ells senten, tant la part bona com la dolenta, com i això t'arriba i, uf, és impressionant.
Jo sempre dic que quan algú es fa amb el cor i ho fas amb molta il·lusió, és impossible que surti malament. O sigui, és algú que amb química és així, o sigui, no pot sortir malament.
És un espectacle, jo el vaig veure, és un espectacle molt professional. Imagino que teniu pensat portar-lo fora, no?, de Ripollet,
sí,
o no?
Sí, 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 sí. hem parlat amb una altra associació que té sí. Susana, una de les seves alumnes.
La de la Fundació Josep Carreras, que per nosaltres és també molt important, ho estan mirant ara a Barcelona, estan buscant ja teatres. Els hi va semblar estupenda la proposta i, bueno, una manera també de recaptar diners per la Fundació, no? I, bueno, i molt xulo, la veritat que hi ha projeccions.
Per l'Alba Pérez també tinc una companya de treball que està en l'associació i també estan posant una miqueta com es podria fer, on...
I a banda d'aquest treball, esteu, quins altres projectes porteu ara entre mans?
Bueno, dels 7 pecats capitals. Que aquest és el...
Rieu, perquè...
Sí, no,
perquè... Que té la marinera.
És molt bèstia, molt bèstia.
Este és el projecte.
El projectazo. Sí.
Per quan el voleu estrenar?
El 8 i 9 de juny.
Uh-huh. O sigui que el tindreu... L'heu iniciat ara, com el porteu?
No,
expliqueu-nos de què va una mica, perquè...
Sí, bueno, principalment, bueno, va ser... És una idea que tenia des de fa temps, però com moltes idees es queden com aparcades, i aquest any em veia amb força de fer-la i de... Perquè em sento més... Perquè faig com una mena de crítica social per com jo veig les coses, no? I les enfoco en cada pecat capital, perquè m'ha donat molt, molt lloc per fer i per reivindicar una miqueta com està el món.
Mm-hmm. O sigui que és una mica teu.
Sí.
I elles s'adapten perfectament.
Sí, sí.
Lo que manda el jefe.
Ja veig, ja. Parlem ara amb les entitats que ens acompanyen avui. Com dèiem, aquest espectacle es fa en benefici d'APADIR, de l'Associació Ripollet Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica. A què dedicareu els beneficis? Perquè no us ho he preguntat, però imagino que omplireu el teatre, no?
Sí. Esperen que sí. Sí.
Los beneficios, bueno, a ver, sabemos que es una parte, a ver, no es total de los beneficios, pero bueno, lo que pensamos hacer con ellos es pues lo que hacemos siempre, gastarlo pues para hacer cosas, manualidades, hacer salidas, hacer lo de la equinoterapia, que queremos empezar a hacerlo, que ya empezamos ahora pues para finales de marzo. Y bueno, pues emplearlo para eso porque estamos tan justitos que toda ayuda que nos venga es genial, la verdad. I li damos las gracias por hacerlo.
Em va fer molta, molta gràcia perquè quan vaig conèixer Maria José em va fer una pregunta molt bona i em va dir, però això per què ho feu? Com que ens doneu de la nada? ¿Cómo que de la nada nos das a l'associació esta cantidad? I decía, bueno, pues perquè...
Home, és una satisfacció personal també, no?
Sí, no, però que em va fer molta gràcia perquè, clar, em va preguntar, però això per què ho feu? Pero mola extrañar.
A ver si cuando nosotros nos llamó Armando diciendo que también nos los daba y nosotros también la pregunta fue, ¿y eso por qué? Si no nos conoce.
Claro, pero también claro, es un ejemplo, ¿no? De... También es lo que volemos transmitir, ¿no? Els tres que som del poble, no deixem de ser també una altra associació i si no ens ajudem entre nosaltres, si no dones exemple, no... Pots reivindicar, pots demanar moltes coses, però el primer tens que demostrar tu també.
Sí, sí, en ese aspecto.
Que pueda haber más gratificante que hacer lo que más te gusta en el mundo y encima sabes que estás ayudando a gente que lo necesita.
Home, sou un exemple, ¿eh?
Exacto. Invitamos a todo el mundo que lo haga porque es que yo creo que es el proyecto, hablo por mí, yo creo que ellos también, de los más bonitos que estamos haciendo. El de la luz de la sombra.
Sí, sí. ¿Y con la fibromialgia?
Dime.
Què farà amb aquesta petita aportació o gran aportació, depèn de com ho veieu vosaltres.
Una gran aportació i sorprendente. Ya lo que le dije a él es que me salió del alma, porque normalmente no pasa eso, ¿no? Para que te den algo, ya sea hace años que no nos dan los que pueden dar, o sea, gente que no puede que te ofrezca, eso es muy grande, ¿no? Y vamos a hacer pues lo mismo que la compañera, pues contratar gente para lo que viene ahora el 12 de mayo, que es el día de la fibromialgia. Y las manualidades que hacemos, bueno, todo se queda en la asociación para trabajar y aportar.
Tenia una cosa en comú, que és que em sembla que per Sant Jordi també
sí.
Ja esteu treballant, no?
Sí, sí, nosaltres sí. També.
Què fareu des de PADIR?
Podremos un stand todo el día para vender cosas que hacen los niños, cosas que hacemos nosotros, todo para recaudar fondos y empezar a hacer cosas que queremos hacer que no lo podemos hacer por causa del dinero.
Hem vist les roses al Facebook.
Sí.
Ara les has vist? Y bueno, hay muchas más cosas este año. A ver, es que este año ya nos hemos ampliado. Sí. El año pasado fueron las joyas con lo de Nespresso, que aunque seguimos haciéndolas,
sí, sí.
Pero este año ya nos hemos metido un poquito más con los niños, hemos hecho lápices, con dibujitos, bueno, con cositas, con unos muñequitos, y hemos hecho pues puntos de libro más bonitos. Hay igual de niños que los hacen los niños también, y otros que hemos hecho nosotros un poco más bonitos. Y estamos ampliando un poquito más ya las ventas.
Claro.
Pero bueno, cuesta, porque las ideas, a ver, la gente nos va dando ideas.
Ripollet, desde luego, se está volcando con nosotros. Y el año pasado, para San Jordi, nos fue muy bien. Y esperemos que este año sigamos igual.
Mira, esta es una de las ideas. Sí. Lo de Apadir, nos han regalado un broche con el logotipo de Apadir.
Bueno, pues es veurà en el Sant Jordi i la Rambla, i des de Fibromialgia hem de dir que aquesta tarda teniu una activitat, que també col·laboreu, que aquestes sinergies que esteu generant entre entitats del municipi, col·laboreu doncs, amb el Dia Internacional de les Dones, amb una activitat, en què consistirà?
Sí, és Río Abierto del Centro San Sara, que hablamos con Joana, i serà de 6:15 a 7:15. Es una especie de baile, yoga, danza, bueno, todos son para remover emociones, para cosas muy bonitas. Es por el Día Internacional de la Dona.
¿Necesita inscripción? ¿Es abierto?
No, es abierto al público, puede ir quien quiera.
Muy bien.
Puede ir todo Ripollet. Bueno, todos nos cogemos.
Doncs a mi em sap molt de greu que se'ns acabi el temps. El que sí us demanaria és que, no sé si queden entrades, hi ha dos passis aquest diumenge, no? A les 12 i a les 6 de la tarda, i si queda alguna entrada, doncs que animeu al públic a poder assistir.
Per la tarda està una miqueta justa la cosa, perquè estan quasi totes venudes. Però pel matí tenim unes 30-40 entrades que encara estan a la venda.
Doncs animeu.
Però sí.
Val la pena, de veritat. Sí,
ripolletencs, ripolletenques, veniu, sisplau.
Sí, estic a dir que Ripollet és un poble que es mou moltíssim.
Sí, és veritat.
A nivell cultural.
És molt solidari. Sí. Yo lo reconozco, nosotros nos hemos llevado muchas sorpresas, porque la gente, ya no es el hecho de voy a gastar, no, es por hecho de ayudar. Vale, no voy a comprar esto porque me gusta, no. Es por ayudar a la asociación.
Y porque tiene que ser muy buena la obra, porque yo he vendido entradas que hay gente que la ha visto y me ha dicho que la quería volver a ver.
Sí.
O sea que...
Jo amb les hormones que ara no... Ja la vaig veure una vegada, ja vaig plorar molt. Sí. Bueno, doncs ens agrada que tots vosaltres ens hagueu acompanyat avui a l'informatiu, a la Noelia Espanya, de Danza Joven, al Juan López, de l'Epidemic Dance Show, també la Susana Barea, de SB Dance. Tenim a la Mari Carmen, bueno, a la Carmen i a la Maria José, de Padir, i també a Maria José, la presidenta de l'associació Ripollet Fibromialgia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a ti.
A tots,
que vagi molt bé.
Molt bé,
que vagi bé.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera. El temps.
I abans de mirem quin temps ens espera aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
3 dies de sol, 3 dies de pluja i 3 dies de vent, així és com descriuen algunes àvies la primavera, i això és el que ens espera els propers dies, darrera setmana d'hivern. Tant avui com dissabte tindrem sol, però amb temperatures força fresques. De cara a diumenge i poder dilluns tornarà la pluja, i a partir de dimarts, de nou el sol i augment de les temperatures.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 15 de març de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic Laia Prats, Francina Ricart, i qui us parla Remei Herrera. També recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem escoltant el tema Tanto, de Pablo Alborán, un dels que conformen el repertori musical de l'espectacle La Luz de la Sombra, del qual parlàvem ara just fa uns moments, que podran gaudir diumenge al Teatre Auditori. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.
Quiero aprender a quererte de nuevo, susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego, que yo espero si te le das, porque creo que te debo mucho. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora no aguantaré sin ti, no hay forma de seguir así. A jugar a escondernos, besarnos y de pronto nos vemos. Desnúdame y ya luego veremos. Vamos a robarle el tiempo al tiempo. Por mucho que aprieto tus manos, me cuesta creer que aún no te hayas marchado. Me fundiré en tus labios como se funden mis dedos.